fet un company del mateix propietari de la mateixa quadra, la Penya Bonanza, el Miss Blaugrana, m'ha anomenat per Antoni Valls. Fins aquí les notícies de les 10 de la nit. Divetres Ràdio, més informació a l'emissora pública, demà a les 7 a l'Informatiu Matí. Bona nit.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Amb tu. Gràcies.
Hola, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. El protagonista del programa d'avui té doble nacionalitat. Sollerich i de Llanang. No és una combinació poc habitual, tot s'ha de dir, però en el seu cas va marcar moltíssim la seva biografia, d'entrada perquè passava els estius a ca la seva padrina d'allà i perquè per Quinta va entrar en contacte amb tota una generació d'expatriats i locals que contribuirien a convertir el nom del poble en sinònim de diversió, bauxa i llibertat. Jeroni Cortés va deixar els estudis per, després de fer el servei militar, posar-se a fer feina a la restauració i allà va continuar tota la vida, fins que es va jubilar. Durant un temps tenia el seu propi local a Fornalutx, punt d'encontre d'aquella tropa de dellanencs de qui s'havia fet amic, i finalment obriria el bar Hama a Palma, una humil cafeteria que encara roman oberta i que va prosperar gràcies a la proximitat de les oficines de l'atur. Cortés va viure els anys daurats de dellà i va assistir en primera fila els canvis culturals de la seva generació. Avui escoltarem la seva història. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començar. Jo faim amb les presentacions, com toca. Aquest és el nostre protagonista d'avui.
Jo som Jeroni Maria Cortés Sales. Vaig néixer a Solla, dia 8 de novembre del 57. Mon pare fa feina a una fàbrica de teixits, que en aquell temps Solla estava en auge, i ma mare estava a cases.
Quants germans éreu?
Quatre i jo.
I d'on provenien els teus pares?
Mon pare provenia de Palma, perquè el seu predí, vull dir, el meu predí, son pare, li van trobar una malaltia que havia de menester... Bueno, li van aconsellar anar a Solla. I el meu predí era Joé, i molt religiós. I se'n van anar a Solla, varen muntar una joieria a Solla i varen viure els anys que varen viure per allà. Se va morir bastant jove, el meu predí. Jo no ho vaig conèixer. I la meva predina, pues, també fa de... La meva predina era de llinatge segura. Aquí, a les avingudes, hi ha un edifici que ara hi ha un bar de tapes, que a dalt antes posava edifici segura i era d'aquesta família. Varen venir a Solla, van estar residents a Solla, varen tenir quatre fills, un d'ells era mon pare, i això.
I ta mare venia d'Edea.
I ma mare va néixer el 1909, a Edea. Pots imaginar com devia ser Edea en aquell temps. I ma mare, pues, mos contava moltes coses de per Edea, de quan començaven a venir estrangers, bueno, de molt tantes, perquè això és una historieta que sempre m'ha agradat molt, que estem de la guerra, de la guerra dels alemans, no te puc dir fetges, però ella devia tenir 15, entre 15, 14, 16 anys, pues, hi havia una mestressa que era molt, molt xapalante, no? molt espavilada. I tenia un contacte amb una sombreria de Palma que feien guants. Els guants els hi arribaven en se, teats de dalt, les peces de dalt i les peces de baix. I elles els acusien. I aquesta dona anava ja amb una passa per davant, perquè a les nines no els assegurava, però assegurava sa mare o son pare segons sa necessitat que tinguessin per llavors poder cobrar una pensió. I aquests guants, bueno, ma mare quan veu un guant, tot d'una de mem, mostra-me'l, jo vaig amb moto i això, i aquest guant de motorista li encantaven. I diu, no, estan ben fets aquests guants, estan ben fets. I aquesta gent, ma mare mos contava una cosa, que en l'estiu aquesta mestressa els deia un pit per setmana o el que fos, anirem a cosir a la cala de Deà. A la cala de Deà de Montescó del Blanc hi ha una caseta. I en aquesta caseta anaven i cosien els guants. I quan era hora de dinar, que, bueno, quan aquella dona se n'anava i pescava dos peixets, altres peixets, els hi feia un arròs de peix. Era boníssim aquell arròs de peix. I m'ho deixaven anar a nedar un poc a la cala. I després, quan es cabés, m'ho tornaven a posar a fer guants. Qualque setmana fèiem... Si podíem fer 3 o 4 guants cada setmana, cada vegada que entregaven els guants, ells es cobraven els divendres. I això els agradava molt, això els agradava molt. I els guants llavors s'agafaven tots aquests guants i els duen en aquesta sombrereria de Palma i els enviaven cap a Alemanya perquè els soldats no tinguessin fred.
Deà era un dels pobles més pobres de tota Mallorca. De fet, se va buidar bastant. Molta gent va emigrar, va fugir del poble.
Sí. Hi havia... Hombre, allà se vivia d'aquelles marjades que hi havia i no podíem fer molta cosa. Hortalissa, com per exemple Banyalbufar que tenia domatigueres a Porrillo, aquí sí se vivia, a Banyalbufar o Estellent, però d'allà no tenia aquestes marjades plenes de domatigueres. I només tenien fruita, quan tenien fruita. De totes maneres, el meu predí fa de sabater. Per el meu predí, Ventura és el que va ser pionero de fer pluriempleo, saps? Fa de sabater, llavors també estava a Correus i de Correus telègrafos, que també hi ha una història molt interessant del meu predí, de carter i de barber. també tenia una barberia. I amb aquesta història de telègrafos, el meu predí va tenir uns estrangers que van anar a Deà i eren uns inglesos que havien fet una pel·lícula, era el tema de cine. I Somo d'ella li va descobrir una infidelitat. Aquesta infidelitat, Somo la va voler dur fins al final. I quan va... A dir, quan vàrem de fer tot el juici, d'haver 5 o 6 DNNs se'n van haver d'anar a Londres, a l'hotel Ritz, te pots imaginar amb aquelles pintes que feien. Jo he vist fotos jo tenc fotos d'això. En les pintes que feien se'n van anar a l'hotel Ritz i els van posar un biombo perquè els altres clients no els avessin. Llavors se'n van haver d'anar a declarar perquè, clar, el meu predí rebia els telègrafos i bueno, sí, els telègrafos i les cartes i tot, i el telèfon també marxava el telèfon allà i ell pues, va anar a declarar a fer tot el que havien de fer. Van estar, no sé si 8 o 10 dies, però era com anar a la lluna des de Deà, partir cap a Londres per aquella gent era com anar a la lluna, no era allò, era tot nou, saps? I la meva predina ben enfadada, perquè la meva predina és gelosa de que... I per què t'anar d'anar a Londres? Perquè no podem tenir una vida ben tranquil·leta per aquí.
I s'enterava de totes les notícies del poble, supos, no? Tot passava per ell.
Tot passava per ell, de tot el que venia de fora. Això te compta el 1924, 25, 26. No fa poc. No fa poc. He vist el paper ara fa un moment per això, per fer-ho.
Tens notícia de com se van conèixer els teus pares?
Sí, tinc un vídeo fantàstic d'un relat que ma mare me va contar. Veuràs, mon pare fa feina, en el principi, fa feina en el Crèdit Balear. Aquesta història és també la tenc aquí gravada. Mon pare fa feina en el Crèdit Balear i també el seu germà havia muntat una xocolateria d'aquestes. Te recordes d'aquest xocolata que era com a terrós, que no estava refinat, que només feien tasses, sí. El fonien. I en certa ocasió de que anava per allà amb un pare i se varen agradar, però bueno, la història és que Mo mare, la xocolata sempre li va agradar molt. I per aquestes afetes, qualque dia anava a Solla i qualque dia se veien per Solla, qualque dia... I es predí tenia molt bona relació en su director del Crèdit Balear. I se n'hi va anar a demanar informes per veure me m'embaquinava la seva filla. I el director del banc li va dir: vols és aquell d'allà, pots estar ben tranquil. Li va dir: pots estar ben tranquil, aquest home és un déu, no te preocupis per ell. I res, i el meu predí ja va quedar un poc tranquil i va anar a la predina i li va dir: escolta, en el crèdit m'han dit que va molt bé i que a casa seva tenen una xocolateria. I diu la meva predina: ja no el farem partir en aquest idò, ja no el farem partir. Diu, en su xocolata la s'haurà guanyada. I bueno, i això era la història d'així com se van conèixer.
Com eren ells?
Bé, mon pare era un... Mon pare anava a la seva, anava... Va fer pluriempleo, així mateix. Anava a la seva bolla, sempre per dins la línia, tenia amics, anava a pescar, i bé, i ma mare, home, ma mare, dues les riendes i mos feia anar drets. Bé, dues les riendes perquè... Sí, bé, ma mare, molt bé. Ma mare va tenir, diguéssim, com dues vides, perquè al principi va d'atendre molt a mon pare per una malaltia que va tenir molt llarga, que va quedar impedit. I aquesta vida, pues, va ser una temporada bastant llarga. I després mon pare se va morir. I una vegada que mon pare se va morir, pues ella va aparèixer que li daven piles, saps? Això de les viudes alegres i tal i qual. Bueno, havia de passar tot això. Van passar dol i van... I després, quan va passar això, pues ella tenia dues residències. Li van fer els cumpleaños dels 80 anys allà, per sorpresa. Dels 80 anys, per sorpresa, li van fer allà. I ja anava cada estiu a D.A. I allà reunia totes les amistats de cap vespre, pareixia allò un festival. Totes les dones, perquè per això duen que dir que va tenir dues vides. Sempre va ser molt... molt alegre i molt positiva, però després, quan ja va haver tingut tot això, que era tan independent, quan se va veure tan independent, i va agafar i va dir, bueno, pues ara... I tenia quatre o cinc amigues cada cap vespre allà, que xerraven, que cosien, que que s'ho passava en bomba. Varen fer, també elles, varen organitzar i varen arreglar les làmperes de la iglesia, les làmperes de la iglesia, i varen fer taller, un talleret, i varen arreglar les làmperes de la iglesia de D.A. Va ser tot un gran evento, perquè els van fer ben netes i els van deixar una meravella. Van canviar ferros i totes eren allà o... i s'anaven morint, de totes maneres. Després, així com passaves els temps, allà ens falta na Francisca, allà ens falta na Ferrera, allà ens falta na... I de cada vegada... Però llavors també se n'acoplaven de noves, saps? Se n'acoplaven de noves. I bueno, i això, i anava fent aquesta vida. I després, en Sivan, anava a Solla, vivia a Solla, però això ho va fer fins als 97 anys. Fins als 97 vaig tenir la segona residència, se desenvolupava bé, la meva germana té una casa a D.A., també hi vivia en l'estiu i l'ajudava, però vivia tota sola.
I la teva infància a Solla, com va ser?
Fred. Vaig tenir molt de fred. Molt de fred. Anàvem en calçon curts. Allà a Solla sempre fa molt de fred. Mira, hi havia un safareig que de vora allà on el nostre col·legi hi havia un safareig que molt de dies els al·lotren vidres de gel que s'havia fet una capa. S'havia fet una capa. I nosaltres en calçon curts i unes leotardos, un leotardos no, un calcetín llarg, i, bueno, jo te tenc que dir una cosa. Vaig anar a un col·legi de pago, ferest, amb frares horribles, no vaig tenir ni un professor bo, ni un, i no, i de la infància bé, molt bé, perquè jugàvem a futbol, tocàvem la guitarra, fèiem... més o menys el que mos feia ganes, però estudiar això per jo va ser farest. No vaig estudiar gaire. Mos pegàvem molt. Jo he vist pallisses horribles. De totes maneres, sí, hi havia professors. Hi havia professors. Jo, de vegades ho conten això en els meus companys. No era per tant, però... Després em ve qualcun i em diu, això ho he pensat, i és vera, perquè venien professors de Palma, un de Binissalem, i dos o tres de Palma, perquè eren professors, no eren frares aquests, i els destinaven a Solla. Te pots imaginar a una família d'un home que Ventura tenia 30 anys, destinar-lo a Solla en aquell temps, amb aquell fred, agafa una casa gelada, fora massa transport, perquè si havies d'agafar el tren tardava una hora per arribar a Palma, llavors havia d'anar a Binissalem, no tenien cotxe aquesta gent encara no havia arribat el boom dels 600 quan jo anava així, no havia de faltar molt, però encara no tenien. I jo penso que ens van enviar els quatre professors més xerets que hi podia haver a Palma, que no havien pogut accedir a cap altre col·legi. I els havien desterrat ja. La conselleria d'aquell temps d'això, aquests quatre que se'n van allà a la classe. I allà, perquè jo he xerrat amb gent que a Palma, en els jesuïtes, se pegava qualque cruscada, però no el que jo cont. Després hi havia els frares. Frares eren el lotet de 20 anys, que encara no eren capellans, que venien allà a dar-nos matemàtiques, ciències, i estaven per allà, però n'hi havia qualcun que tenia la mala llet aferrada, i la descarregaven nosaltres, totalment, però... I n'hi havia qualcun que se dedicava a jugar a futbol i era, per ell, només el futbol. Qualcun frare, que això, ho comptes i dius, és que és per flipar. la butaca era l'hora de geografia, la butaca i en la palilla la boca i se dormia. I se dormia, i això m'havia d'ensenyar geografia a aquest home. Se dormia, i ja estava, i això era la nostra escola. Caos i terrorisme. Caos i terrorisme.
Eren habituals, les pallisses.
Sí, sí. Les pallisses amb una verga, cosa damunt les mans, 25 i 30 i 40, i així. I clar, jo de vegades ho dic, i dius, quina concentració podries agafar si tu cada moment t'esperaves l'hòstia? Era així. Però, bueno, vaig estudiar fins al tercer de batxiller. I després, del tercer de batxiller, vaig trobar una feina a una corresponsalia de banca, que si m'hagués anat bé aquesta corresponsalia de banca ja hagués entrat de botones, però no va anar bé perquè era corresponsalia. I vaig fer feina de cobrador de lletres. Anava a cobrar les lletres, ja me vaig comprar un Vespino i ja... Bé, no, vaig heredar un Vespino de la meva germana. I anava amb el Vespino per tot i una festa. I anava a cobrar lletres, fa feines de matí, ara de cap vespre llavors me'n vaig fer feina també a la casa Seat, que també anava a fer factures i a cobrar-les. Vaig anar a fer aquests cursos de mecanografia que ara no servia per res. Bueno, vaig anar preparant tira-tira per fer aquestes coses, però llavors no vaig seguir amb oficines i tot això.
Era Jeroni Cortés, nascut el 1957 a Sóller, però mig de llanenc per part de mare, sobre d'allà, de fet, i els seus anys de festes, jams i bauxes, en parlam en uns segons. Abans, feim una breu pausa. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, tot d'una torna.
IB3 Ràdio és patrimoni. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Som en Joan Cabot, això és Aire, i avui estem escoltant la història de Jeroni Cortés Solleric i de Llanenc, nascut el 1957, i una persona que va fer feina tota la vida a la restauració, el que li va permetre tenir contacte directe amb els turistes de la zona i manejar doblers. Cortés va viure tot el que li tocava a l'edat que li tocava, i ho va fer en un entorn que prest es va convertir en sinònim dels canvis culturals que estaven per venir. Però abans d'això, va haver de fer el servei militar.
Vaig haver de fer l'emili, vam fer l'emili el 76, i després de l'emili pues, havies de menester una cosa que te das més rendiment. I l'emili també va ser molt divertit. L'emili m'hi vaig dedicar, vaig estar a unes oficines, precisament en el professor de mecanografia, i tu si li havia sortit rentable. I aquest home, doncs, pues, no, van fer l'emili. L'emili me va fotre un parell de coses, molt important, molt, molt interessant, perquè hi va haver, hi havia l'acampada, el 77, hi havia l'acampada a la Dragonera. L'acampada de la Dragonera, jo tenguent els ganxos de per d'allà, perquè d'allà també hi va haver com un moviment, i jo coneixia col canina, això, que ho duen amb molta força, I jo vaig sopesar, i vaig dir, si ara jo me'n vaig allà, demano un període de dies llibres a això, i això s'embruta, la mili me crucifiquen, fent la mili me crucificaven. En aquell temps en Franco ja era mort, però encara no tenien una democràcia massa clara. De fet, la Dragonera se va salvar per mort d'aquesta transició, penjó, se va salvar per mort d'aquesta transició de que no sabien, els grisos no sabien si pegar o si aturar-los només. I amb tot això va ser que se va guanyar la batalla, i no se va fer cap hotel ni se va construir gràcies a tota aquesta moguda. Sí, el 75, el 76, 75, 76, ja sortíem, ja anàvem per Palma, ja anàvem per Deà, ja me movíem. En el 75 vàrem començar a anar per Deà, anar per Palma, en el 76, 77, per exemple. Allà, a Deà, la gent, sí, jo t'he dit que els estrangers, superbien, perquè te n'anaves a una festeta, entraves a... no em portava a te convidassin, anaves... Jo me mesclaven tots, perquè sempre coneixia un o l'altre i me mesclaven tots. A més, hi havia com a dos bandos, hi havia gent del poble i gent d'estrangers, que m'ho mesclàvem. Evidentment que m'ho mesclaven, perquè ells m'ho havien de menester, saps? Ells m'ho havien de menester. Jo torno enrere, quan tenia 10 anys, una cosa així, 10 o 11 anys, anava a passar un mes en la meva predina. Però llavors jo hi vaig viure, en la meva predina, a la casa de ma mare. I quan tenia 10 anys, el meu predí ja no fa feina, encara passejava a qualque cas. I me deien, has d'anar fins a Cana Lluny, que era Can Graves, a dur aquesta carta. Perquè primer el predí me va ensenyar on era. Un dia m'ho hi vàrem anar, diu, buenos días, Jerónimo, perquè el meu predí també no m'hi ha com jo. I m'ho va presentar, i jo 10 anys, figurat, aquell home, i li vaig dur les cartes. I després ja els hi duia jo. Anava a fer aquell tros de, que no passava ni un cotxe, perquè ara, en el lot de 10 anys, no el deixaries anar fins a Cana Lluny a peu, perquè és molt perillós en aquest temps. I res, i anava jo a Cana Lluny, li dava la carta i tornava. I ja, això era així com jo coneixia en Graves, que llavors vaig conèixer els seus fills. I després hi havia un museu d'arqueològic, que aquí hi havia una família molt amiga meva, tota la família, eren tres nines, les que venien eren tres nines, sa mare i son pare. En sa mare jo feia intercanvi d'idioma, el temps que vaig estar allà amb una altra dona, perquè jo m'hi passava els hiverns també, fa intercanvi d'idioma, i aquesta dona va aprendre molt de català, no gràcies a jo, però va aprendre molt de català, i quan va fer un llibre, no sé, de l'Or Mallorquina, no era mi querido Mallorquina, és una altra, de l'Or Mallorquí, me va dedicar, me va nombrar damunt com a ajudant i com a un agraïment. Llavors va venir el Selva Rock. Selva Rock, que hi havia gent d'allà que tocava. Hi havia guitarristes molt, molt, molt nombrats per aquí, per allà. Mira, el 77, això era. El 77, Selva Rock era molt curiós, va venir en Kevin Ayers, va venir en Kevin Ayers, la seva banda, i també va venir Noriel Tramvia, en Pau Riba i un primer, però d'aquí eren hi havia tot aquest que jo record, hi havia tots aquests. I també hi havia una figura que era molt, molt popular, que era un gitanet que tenia 10 anys o 11 anys, que anomia, que li deien en Chocolate. I en Chocolate, amb ses palmes i els seus fandangos, li va interessar molt el rock i tota la mandanga. Va pujar damunt l'escenari, i hi havia un guitarrista, no sé si era un tal Moreno, i va pujar com a espontàneo i se va posar a cantar. I tothom, te pots imaginar, no hi havia aquestes afluències ni pensar-ho de gent en aquests estadis. Això que fan ara, jo m'escarrufo una mica. Allà hi havia les porteries, podies córrer i podies estar tranquil. Això ho fan en el camp de futbol de Selva. I en Chocolate, aquest lot, venia per totes les festes. A D.A. s'hi va traslladar i hi va estar temps així mateix. I aquest lot, pues, tocava, no tenia... No, venia de per Astúries. Era un gitano que venia per Astúries. Però els gitanos d'aquí, en els italians, en els gitanos procedent d'Itàlia, no els volien. I va venir en tota la família que vivien per la Calatrava. Però aquest lot no dormia mai a casa seva, anava per aquí i per allà, agafava sempre trobava, perquè sempre trobava qualque banda on anar. I cantaven en surt de Pan Boli Band, quan s'hi van posar, llavors va venir... Això ja era un poc més en banc, però això ja, no, això era... Perquè va durar 2 o 3 anys, aquest lot. Va venir una festa per Fornalutx. Va estar un parell de dies també per Fornalutx. Però hi va haver un lot per D.A. que el va acollir, un estranger. El va acollir i el va tenir per casa seva X, fins que se'n va anar. I aquest lot també va venir... Jo vaig dur un bar... Això ja era el 79-80, jo vaig dur un bar a Fornalutx i fa bastantes festes allà de gent de D.A. Jo fa venir molta de gent de D.A. d'allà. I amb ells va venir en Chocolate també, que allà ja també hi havia bastant de moguda, perquè hi havia una gent fantàstica, extraordinària, que eren com, jo què sé, uns artistes superbons en música, tocant bongos, cantant, fent poesia. Hi havia un gran ventall de gent diversa en aquella època. Llavors, bueno, el 78, que ja havia acabat la mili, me'n vaig anar a fer feina a l'Hostal d'Esport. Vaig fer una temporada en Esport de Solla. Aquí no m'ha agradat molt. I després, el següent any, vaig anar en el Molí a D.A. A D.A. ja me vaig instal·lar allà. A D.A. se vivia d'una manera. Jo tenia casa D.A., o llit, casa D.A., que vivia en la Pradina, i llavors teníem també un apartament a l'hotel. L'hotel mos dava un apartament, amb vistes a la mar. Una meravella, perquè allò era fantàstic. Els quartos eren unes habitacions per un llit, i en posaven dos, amb un banyo, ja estava, i una finestra cap a la mar. Estaven un poc més elevades que l'hotel del Molí. I aquí estaven famílies senceres, venien de Canaris i de per Jaén, però les de Canaris eren les més fixes, venien 2 o 3 famílies. I tots feien feina en el Molí. Ja no sortien del Molí, aquesta gent, perquè aquesta gent estaven allà, menjaven, mordaven el menjar, mordaven habitació, i mos fan les habitacions netes i tot. Imagina't tu si estàvem bé. I teníem... Jo podia triar, podia anar a una banda o a l'altra, segons m'interessa. I, bueno, i aquesta gent, després, tot d'una, perquè no era com ara que les famílies que fan feina aquí. El tema era que quan acabaven la temporada de l'estiu, agafaven tots la saca, que havien fet un bon estiu, i se n'anaven cap a Canaris, o se n'anaven cap a Màlaga, o se n'anaven cap a Jaén. Quan estàvem en Sivan per allà, el divendres baixàvem, perquè hi havia... El divendres ens agradava molt baixar, perquè hi havia com una certa histèria. Nosaltres veiem un contraste de la gran tranquil·litat en el barullo de ciutat, que figura quin barullo hi havia. Era una tranquil·litat comparat amb ara. I anàvem a un baret que estava de vora la Misericòrdia. I era un baret que també hi havia una gent molt... Bueno, hi havia molt de deanants, perquè també el que ho duia havia estat per deà, i nosaltres ens enganxava bastant, i anàvem per allà, anàvem a un altre que se deia Espunt, o anàvem a un altre que se deia la Bodega de Bellvó, o sempre anàvem, fem aquella zona, el casc antic i tot això. I veníem, i qualque divendres agafàvem la moto i veníem allà. Una altra època que va ser en Sivan molt divertida va ser que va venir, me vaig fer amics, d'una gent de Barcelona, que tenien una casa en Esclot. I aquesta gent va venir com si dius, bé, la meva vida ha de canviar, vinc a canviar un poc la meva vida i vinc a dear, perquè son pare tenia la casa i ells també havien tingut molt bona relació, perquè venien tots els estius allà. I també ens van fer molt amics, llegíem molt amb aquesta amiga meva, i teníem molt d'intercanvi, inclús qualque discussió que no sé per què sempre havia discussió, sempre no, qualque vegada, i tenia un ganxo ella, que venien el divendres en vol per feina, venien un grup d'azafates de Barcelona, bueno, eren catalanes, i aquest grup se venia a instal·lar a la casa la casa se diu Can Castanyer, i se venia a instal·lar allà, i figura't un ambientasso amb aquelles nines, i sempre d'allà hi va haver un bar que se de la cova, que sempre obria, vull dir, en Sivan ni tot teníem obert. Hi havia un que se deia Cristians, que ara se diu Espunt, me pareix que també, i en Cristian, quan se cansava de tenir a tothom allà, això, hi havia la frase, i això de veu les 11. Diu, hey, last drink, disco time. Diu, amb una cançoneta, saps? I diu, last drink, disco time. En Cristian, last drink, disco time. I agafàvem tots els tapins i m'ho anàvem tot el carrer per avall, tots junts, els que hi érem allà, i entràvem a la cova, que ara és un restaurant, també està just baixant d'Esclot. I aquí, musiqueta, no molt forta, però musiqueta, i vaig a la teva, i el fin de setmanes era, vamos, un festival, perquè venien aquestes nines, venia tot, era increïble. Ens ho passàvem molt bé. El tema de la droga, per exemple, el tema de la droga, ma mare sempre deia una cosa, deia, en Jeroni el podem deixar bé, anar ben tranquil per el tema de la droga, perquè jo li tinc pànic a les gues. I amb aquest pànic a les gues jo no he tingut aquestes tentacions, no he pogut viure, això. Altres drogues, bueno, sí, s'ha com se diu això, s'ha tontejat amb altres drogues més livianes, més suaus. He vist caure molta de gent, perquè sap què va passar amb l'heroïna? L'heroïna era una cosa que ningú coneixia. Tothom tenia una visió d'aquesta droga, però ningú coneixia. Era un desconeixement total. I clar, molt desconeixència, perquè no sabien que se ficaven. I com que no sabien que se ficaven, llavors els agafava de sorpresa el síndrome d'abstinència, els agafava de sorpresa, que el ganxo que tenien a Son Banyo, perquè, o per barri, perquè en el principi, en el barri, ja te venien heroïna i cocaïna en aquell temps. A l'hotel, la gent que hi fa feina em manejava molt d'aquesta mandanga. A part de llavors, per les festes i per tot allò. Però, bueno, i llavors, el 16 sí, estava més obert. El 16 ja ve d'enrere, però el 16, el que xerram d'aquí a Mallorca, el 16 sempre està més obert, perquè aquí, penjó que hi havia, com una espècie de turisme sexual, deixar un poc més enrere, del 74, 75, inclús el 70, hi havia com una espècie de turisme sexual, que ses hirondeles i ses franceses se mollaven el monyo i venien per tenir sexe amb sa gent, perquè d'aquí venen els picadors que anant a Esport de Solla, per exemple, a una discoteca a la meva època, jo t'he xerrat del 76-77, no era difícil, i a més si ja coneixies gent, coneixies d'allà on fas feina, ja coneixies qualque client o qualque client, i si ja era més, estava més obert. Ara, per exemple, jo, molt més obert que, per exemple, a Teruel o, per exemple, a Càceres, era evident, perquè aquí entrava molt més obertura de Cervellet.
Ell, de Cervellet, en tenia un poquet, bastant, encara era ben jove, quan va agafar un bar a Fornalutx, on estaria una pila d'anys abans de decidir deixar-ho per instal·lar-se a Palma, on el seu germà acabava d'agafar un petit bar al carrer Miquel Marquès, el bar Hama. Un canvi important respecte al negoci enfocat als turistes que havia tingut anteriorment.
Allà va anar molt bé. Allà fem un negoci així. Això és com si... No sé, jo ho record. Com si ara te n'anessis a... No sé, que jo també he vist a Formentera, en això. És la manera de fer. Ho teníem allà a Fornalutx i van muntar un baret-restaurant. El baret funcionava. La mar de bé, el restaurant també, i el vespre, però fa molta de feina. Jo vaig dur aproximadament uns 2 anys en aquest restaurant. Aquí també, Fornalutx era també una essència de tot allò. No hi havia tanta de música, no hi havia tanta de personatge, però era una essència d'un poble petit, saps? I d'estrangers, que anaven i venien. Aquí, el nostre negoci era tenir uns estrangers, unes excursions, que se feien, arribaven en so tren, perquè deia així com, arribaven en so tren, i eren aproximadament uns 100, 80, 80, 90, 100. La meitat del grup agafaven cabriols en cavalls i pujaven a Fornalutx, i l'altra meitat pujaven en un autocaret i els aparcaven allà. I nosaltres els hi dàvem una copa de xampany i un platet de patatilla. Aquí fem un bon negoci, perquè quan els havien dat la botelleta de xampany, no, és de vino espumoso, perquè, clar, en els turistes sempre, en aquell temps, jo me dava la sensació que els enganàvem un poc. en aquell temps. I els dàvem aquesta copa de vino espuosa fresquíssim. Això era una cosa fresquíssima. I ells prenien la copeta i tal i qual. I després, quan ja els tenia jo tots servits, allà asseguts, agafava botelles, ja no eren fresques, i els anava a vendre-ho. I els deia, it's only 200. Els hi venia per 200 pessetes. I si el primer me'n comprava, tots els altres em volien. Jo també. I t'atren els dos bitllets de 100 allà. Que això era com un motoret, perquè això feien tres vegades aquesta excursió per setmana. Si no plovia, tot anava bé. Si plovia, era un caos. Perquè aquest bar tenia una terrassa dalt i els podia col·locar tots. I bé, i després festetes i conèixer gent, molta gent vaig conèixer. Venia gent allà apalancats-se, ciutadans, molta de gent. És a dir, sempre conèixer, sempre tractar. I després les festetes que fèiem, que venia molta gent de DEA, que ja m'ho bastava la gent de Solla, però que jo sabia posar els cartells per DEA, i venia. I després aquests grupos, a part d'això, per la copeta de xampany, per mi mos pagaven 30 pessetes cada un. Saps? I ja anàvem a cobrar a final de mes i encara traiem aquestes pessetetes. Estava bé. I, bueno, hi havia de ser. I per això eren moltes hores, perquè érem dos socis. Gràcies a tot això, que guanyàvem bastant de dobles, me vaig comprar un petit velero. I amb aquest petit velero vaig disfrutar molt. Vaig disfrutar i vaig passar molta de pena, perquè també només tenim un velero. No, jo no, home, sabia el que me ficava, però no sabia ben bé la quantitat de gasto i de feina que t'arriba a dur tot això, però bueno, ho vaig dur bé. I el vaig tenir d'haver 10 anys, fins que me vaig casar el vaig tenir. I anàvem a Menorca, a Formentera, a Eivissa, perquè jo, llavors, quan fa feina en el bar de Palma, pues, en l'estiu teníem 20 dies o 25 dies de vacances el mes d'agost, i podíem fer fuites d'aquestes.
I com ara s'acabava Palma obrint un bar?
No el vaig obrir jo, en el bar. El bar el va obrir el meu germà. El meu germà va obrir aquest bar el 77, no sé, ja ara farà 50 anys, el 77, d'aquí 2 anys. El 77 el va obrir aquest bar. I tenia un muchacho i tal i qual. I jo encara estava per Fornalutx. Fornalutx un dia no me va interessar i vaig tancar. No vaig tancar, s'ho va quedar soci. I després me'n vaig anar cap a Palma. Vaig cercar un pis per Illetes, en el principi, però no perdia la relació amb D.A. Sempre tenia el ganxo per D.A., perquè te cridaven, hi ha una festa, hi ha això, hi ha això. I a Palma estava molt interessant, això, perquè se guanyava del bé, també. I el meu germà va dir, bueno, pues, si tu no tens ara feina... Però no, però jo quan vaig llevar... No, quan jo me vaig llevar de Fornalutx, vaig tornar en el molí un altre any, ara que hi pens. Saps? Que no tenia clar. Vaig estar un altre any d'allà. I després va ser quan vaig anar. Per això va ser ja el 83, me pareix que té nòmines, del bar de Palma. Era totalment diferent, Palma. Palma també era molt guapo, jo sempre m'ha agradat molt, perquè hi havia més ambientasso. Sí, això era el carrer Miquel Marquès, i allà teníem una onada de feina molt forta per mort de l'oficina d'empleo, per el comentari que t'he fet, que la gent que venia a fer feina, quan acabava la feina, arreglava els papers i se n'anava. Tenien 15 dies només per arreglar els papers. I allà se feien se fan unes cors de però quilomètriques, perquè a les 6 del matí ja hi havia gent allà que feia cor per arreglar els papers, tenies papers arreglats i per se n'anar. Perquè els havien d'arreglar quins papers. Llavors ja podien anar a assallar en el seu lloc d'origen. I el mes de novembre, era horrorós, perquè, jo què sé, ens hi posàvem a les 6 del matí, ens posàvem a fer feina allà, i a tot el temps, jo record que no dormíem malament, perquè era com un estrès increïble, i això durava una setmaneta o 15 dies de molta feina. I amb la resta estava bé, hi havia gent molt interessant també, coneixíem gent molt, molt pintoresca també. Venia, no sé, aquí també hi ha molta, jo què sé, de història dins d'aquest bar, perquè venia un grup cada dia, feien la seva quiniela, feien el seu berenaret, i hi havia molt de representants. Hi havia molt de representants en aquell temps, que ara no crec que n'hi hagi. La gent del carrer necessitava... Hi havia més gent en el carrer i necessitava molt en aquell temps. Necessitava, per exemple, si fa fred, necessitava un bon cafè amb llet, perquè se passava tot el dia en el carrer per la seva feina. Saps? No només hi havia granadors en aquell temps. Hi havia representants, hi havia repartidors, hi havia molta gent així, molta gent no només representant de gestories, també venia quantitat de gent de gestories perquè havien d'anar a l'ofici d'empleo, tal. Hi havia molt de papeleo que avui ja se fa tot per internet o per una altra manera. Això era el barri.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Jeroni Cortés pel seu temps i amabilitat, i moltíssimes gràcies al seu nebot per proposar-nos l'entrevista. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Mary Sanderson and Jean White, Oren Ambarchin, Johan Bertling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.